Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó de Ràdio Olot, on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I avui amb tres novetats, un nou títol del cicle de cinema infantil en català i una nova sessió de Cineclub Olot.
Veurem com ens queda distribuïda la cartellera i afegirem dues propostes perquè, un cop hagueu anat a la sala, seguiu veient cinema des de casa vostra a través de les plataformes.
Ens quedarem atrapats també en el temps 30 anys enrere. Era l'any 1992 quan s'estrenava l'òpera prima d'un director amb un estil molt propi.
També defensarem tres raons, per les que hauríeu de veure un dels grans títols de la història del cinema, avui, entre les parets d'un manicomi.
I amb l'actualitat parlarem del palmarès del BAFTA, que es van donar el cap de setmana passat, penúltima sal abans dels Òscar, i del Festival de Màlaga, que obre portes avui mateix.
Acabarem amb el concurs, on volíem saber quina era la vostra actriu preferida i per què.
Anem, doncs, com sempre, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
I abans de la notícia, dediquem el programa d'avui a l'actor William Hurt, que ens va deixar dilluns passat després d'una carrera excel·lent per la que va guanyar un Òscar amb un dels seus primers papers a la pel·lícula El petó de la dona aranya i tres nominacions per Fills d'un déu menor, El filo de la notícia i Una història de violència. I ara sí, la notícia de la setmana evidentment ha estat la vaga d'ensenyament que va aturar bona part de l'activitat docent el dimarts, dimecres i dijous. Aproximadament un terç del professorat protesta per les mesures, però sobretot les imposicions del conseller Josep González.
Quina és la idea? Doncs veure que una vegada més repetim els mateixos errors i reeditem la idea de que el diàleg és una paraula que dia rere dia anem buidant de contingut. La recomanació a partir de tot plegat, La sonrisa de Mona Lisa, estrenada l'any 2003 i dirigida per Mike Newell. Un exemple de coherència entre filosofia educativa personal, institucional i social.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo.
¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
La verdad.
A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales.
Eso suena bien.
Me llamo Alex.
Wendy.
¿Cómo vamos?
Han vuelto a casa.
Hay un problema en la urbanización Los Altos.
Parece que le he roto la puta cara.
Estamos hablando de un equipo que tiene como presidente uno de los empresarios más influyentes de este país. No va a denunciar. ¿Quién?
Hay que cuidar a los amigos.
¿Amigos de quién? Es exactamente lo que ese tipo quiere encontrarse.
Está chantajeando.
Eso está bien para la familia, pero para nosotros.
Divirtiéndose con un chapero en chota.
¿No te das asco?
Control de togas, ¿no?
Policía, ella dice que usted la forzó.
Yo no le hice nada a esa chica.
Todos tenemos algún deseo. Busca el suyo.
Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima.
Código Emperador és un thriller d'intriga, suspens i acció que intenta entrar en la cara oculta, bé, cada vegada menys, de la realitat sociopolítica espanyola amb tot el que suposa de corrupció, estafes, joc brut, Vaja, el que estem bastant acostumats a llegir a la premsa.
Els titulars de premsa, sí.
Exacte. Està ambientat a les altes esferes del poder i de l'espionatge dins d'un sistema podrit on les aparences sempre semblen una altra cosa que no té res a veure amb la realitat. Ha estat rodat a ciutats com Bilbao, Madrid, La Corunya, Budapest i La Habana i, precisament, Código Emperador obre el Festival de Màlaga avui mateix.
A l'argument coneixerem a Juan, que treballa als serveis secrets de l'Estat, una missió que li encarreguen l'apropa a un polític que en principi aparentment és un desconegut, un ningú, i haurà de fer tot el possible per trobar-li els draps bruts i els negocis poc clars. Imagino que si no els troba és fàcil inventar-los. El repartiment, n'hem pogut reconèixer una mica la veu, Luis Tosar, Alexandra Masankai i Bebe, entre d'altres. I el director és Jorge Coira, que va debutar l'any 2004 amb El Año de la Garrapata i després ha signat treballs com 18 comidas, Eroski i diversos episodis de les sèries Sé quién eres i Hierro.
Por fuera... Los cinco sois villanos, depredadores,
¡tiburón!
Despiadados sociópatas.
Para, que me pongo colorado.
Somos los tipos malos. Y esta es la banda, señor Serpiente. Una máquina abriendo cajas fuertes, imaginaos a Houdini, pero sin brazos.
¡Bingo!
¡Sí!
Señorita Tarántula, toda una crack de la informática.
¿Dónde has aprendido a hacer eso?
Sobre todo en Twitch.
Señor Piraña, valiente y loco.
A gustito, ¿no?
Señor Tiburón, maestro del disfraz. Su mejor truco, robar la Mona Lisa disfrazado de la Mona Lisa. Y para completar el equipo estoy yo, el gran lobo feroz. Sí, seremos malos, pero muy buenos malos.
¡A por ellos!
¡Nos damos el piro!
¡Hasta nunca, pringaos! Esto es quedarse literalmente en paños menores.
¡No!
¡Lobo!
Doncs sí, la segona pel·lícula és una pel·lícula d'animació, ja ho hem imaginat per les veus que escoltàvem en aquest tall. És una pel·lícula d'animació infantil de la DreamWorks, que és una de les apostes, la primera concretament d'aquest any, recordem, o sapigueu que el mes de setembre ens arribarà El gato con botas, una nova versió d'aquest clàssic, i aquesta, Los tipos malos, és aquesta estrena per aquest mes de març. El guió és dels autors d'històries com Tropic Thunder, Madagascar o Holmes and Watson, i és l'adaptació d'uns llibres infantils de gran èxit de l'escriptor australià Aaron Blavey. Segueix la tradició de delinqüents amb un cert carisma. Els mateixos directors, el mateix responsable, ha reconegut que té influències de productes tan variats i tan allunyats del que semblaria, com són Reservoir Dogs, de Tarantino, o la mateixa saga Oceans.
A l'argument, doncs, seguirem a cinc atracadors amb un historial a les seves espatlles força intens, que són reclutats per posar les seves habilitats al servei d'una causa beneficiosa per a la comunitat. El més complicat de tot plegat és que hauran de fer-se passar per ciutadans exemplars.
Veus, i precisament una cosa difícil.
Això no en tenen gaire. Al repartiment, en la versió doblada, sentirem les veus de barreig de dobladors. Ja sabeu que en les pel·lícules d'animació s'ha posat de moda d'un temps cap aquí, sobretot les grans produccions, de comptar no amb els dobladors tradicionals de tota la vida, sinó amb actors o actrius reconeguts. Sí. Aleshores, això es fa en el món de Hollywood i també es fa aquí. I en aquesta ocasió tindrem barreja de dobladors de tota la vida com José Posada, actors com Pedro Alonso o Santi Millán, presentadores com Sara Carbonero, hi ha Joaquín Reyes, el còmic, o influencers com Gemita o Nil Ojeda, que també apareixen en el doblatge. Per tant, tenim un barreig de veus.
Una mica de tot.
Important, sí. El director és Pierre Perifel, que després de fer curts d'animació molt premiats internacionalment, ha treballat en els departaments d'animació de títols com Monstruos contra Alienígenas, El Ilusionista, Shrek, la saga Kung Fu Panda, i amb Los tipos malos, el que fa és debutar en el llargmetratge.
La mayoría de las personas son buenas. Y algunas son malas. Pero tú eres algo único. Así que entra y sal. Tú siempre has sabido improvisar.
Esta noche no tanto.
Hemos enterrado a muchos antes de tiempo. Ya fuera por mi culpa o la tuya.
Nunca hemos enterrado a nadie que no se lo mereciera. Pero algún día pagaremos por nuestros pecados.
Y La Protegida, ens arriba aquest thriller d'acció i crim, una pel·lícula que ha estat rodada en localitzacions del Vietnam i de Romania i que té com a director a Martin Campbell, que ell és un especialista en el gènere després de dirigir arguments de la saga de 007 com GoldenEye o Casino Royale. Això què vol dir? Doncs que ens trobarem amb una trama relativament senzilla, farcida de personatges força immorals, i amb frases d'aquelles lapidàries. Amb aquests paràmetres ens ofereix un producte ple d'adrenalina, amb escenes de molta acció executades en la majoria dels casos pels propis actors i actrius.
L'argument ens explica que la protagonista, Anna, de petita va ser adoptada per un llegendari assassí, Moody, i del que ha après tota mena de tècnica. S'ha convertit pràcticament en l'assassina número 1 de l'univers. Quan Moody cau assassinat també, ella jura venjar-se, evidentment, aliant-se amb un nou personatge enigmàtic. I a mesura que creix la relació amb aquest personatge, tot es torna una mica més perillós. El repartiment, Magic Q, Michael Keaton, Samuel L. Jackson i Robert Patrick, entre d'altres, i el director, com deies, Martin Campbell, que va debutar l'any 1975 amb Esquimonel i que després d'estar molts anys fent sèries de televisió va tornar a dirigir pel·lícules com Ley Criminal, Límite Vertical, La Leyenda del Zorro, Casino Royale o El Extranjero.
I abans de veure com ens queda la cartellera, recordeu que tenim un nou títol del cicle 5, que és el cinema infantil en català, a les 4 de la tarda, dissabte i diumenge, i en aquesta ocasió podrem veure La vella i el circ màgic, una producció noruega on l'amistat de dos nens trontolla amb l'arribada d'un nou veí al barri.
Doncs vinga, la distribució de la cartellera, com deies, tenim una vegada més un triplet, que és la pel·lícula aquesta, La vella i el circ màgic, dissabte i diumenge a les 4 de la tarda, que fa triplet amb Aimbo, la guerrera de l'Amazones, i amb Malnacidos. Un duplet que és Canta 2 amb Uncharted i les 5 sales restants amb les 3 estrenes d'aquesta setmana, Código Emperador, Los Tipos Malos i La Protegida i, per últim, The Batman i Escape Room, la pel·lícula.
Recordeu que tenim també nova sessió de Cineclub Olot amb la projecció En un muelle de Normandia, adaptació de la novel·la de la periodista Florence Aubenas, una radiografia de la precarietat i de l'explotació laboral de les dones de la neteja, sovint invisibles i ignorades, que ha estat premi del públic a la darrera edició del Festival de Sant Sebastià. La podreu veure avui mateix a 2:15 del vespre al Cines Olot. I, per últim, anoteu que el proper dijous 24 de març la pel·lícula que podrem veure en versió original serà La Protegida.
Fes que ells treballin, mentre tu gaudeixes dels teus moments. Tots els electrodomèstics per la teva llar a Euronics Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot. Les plataformes.
Doncs sí, anem a les plataformes, que és aquesta secció del programa que ens permet descobrir pel·lícules que poden ser del vostre interès i que ja podeu revisar o veure per primer cop en algunes de les plataformes que gaudiu des de casa.
¿En qué año estamos?
1941.
¿Qué día es hoy?
Miércoles, creo.
Muy bien. Ahora, lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es medium?
Pasen ustedes y contemplen uno de los misterios insondables del universo.
Doncs vinga, la primera d'elles ens ve de la mà de Guillermo del Toro, que l'any passat estrenava El Callejón de las Almas Perdidas, aquest remake del clàssic dels anys 40 que ens presenta un vividor que amb l'ajut d'una psiquiatra es dedicarà a estafar milionaris. El repartiment és espectacular, amb noms com Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanche, Toni Collette o William Dafoe. El Callejón de las Armas Perdidas ja el podeu veure a Disney+.
Debes ser capaz de hacer cosas que detestas.
¿Qué detestas?
Tiene que haber dos Dianas. Está la auténtica y la persona que fotografían. Diana.
I l'altra proposta és Spencer, sentíem el nom Diana, i ens presenta una nova aproximació a la persona precisament de Lady Di, concretament tot el que va passar en un llarg cap de setmana en plenes festes de Nadal i que va fer que la princesa ja es desvinculés definitivament del seu matrimoni i de la família reial britànica. Amb una interpretació magistral de Kristen Stewart, estem a l'espera a veure què passa amb les seves nominacions, Spencer ja la podeu veure a Amazon Prime.
no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Aquesta sintonia del despertador de Bill Murray ens trasllada avui a un moment destacat en la història del cinema. Viatgem fins al 1992, quan s'estrenava l'òpera prima d'un dels grans directors de les darreres dècades.
Cuando todo esto haya acabado y haya ido bien, volaremos a Hawái y os aseguro que me reiré con vosotros. Veréis como allí soy otra persona. Pero ahora tratamos de negocios. A excepción de Eddie y de mí, a quienes ya conocéis, utilizaremos alias en este trabajo. Bajo ninguna circunstancia quiero que cualquiera de vosotros se dirija a otro por su nombre de pila.
Reservoir Dogs significava la presentació oficial d'un director, Quentin Tarantino, que reunia en un mateix treball totes les seves fílies i ambicions. El cinema, en especial el clàssic i els productes de sèrie Z, les sèries televisives, les produccions asiàtiques, el còmic i la música dels anys 70.
Aquell guió escrit pel mateix Tarantino era la gènesis del que seria un nou estil de fer cinema. Amb seguidors i detractors, des del primer moment, aquest estil ofereix un punt de vista de la narració explosiu, divertit, fragmentat i absorbent. Tota una declaració del que hauria de ser, amb el pas del temps, el tarantinisme.
El pressupost de la pel·lícula era molt modest. En el fons argumental hi trobem l'esperit del cinema negre dels anys 50 i la cultura pulp plena de referències de productes coneguts. Alguns li varen criticar que fos una mena de refregit de molts orígens, cosa que ell mai va negar. La seva intenció era, i ho va aconseguir, presentar-se amb tot el bagatge personal i cinèfil que l'havia fet créixer i decidir posar-se darrere les càmeres.
D'aquest bagatge, Reservoir Dogs, hi trobem referències d'Intruder, de Lawrence Bender, Atraco Perfecto, de Stanley Kubrick, Rififi, de Jules Dassin, i altres títols menys coneguts. Tot plegat era una manera d'articular una veu pròpia amb tot el que ja coneixia i fer-ho amb una pel·lícula brillant que funciona en cadascuna de les seves escenes.
Elijo yo, tú eres el señor Rosa y da gracias por no ser el señor Amarillo.
Sí, sí, pero señor Marrón es como si fuese señor Mierda.
Y señor Rosa como señor Mariposa. ¿Qué le parece señor Púrpura? A mí me gusta más, puedo ser el señor Púrpura.
No serás el señor Púrpura. Ya tengo en otra banda un señor Púrpura. Serás el señor Rosa.
¿Qué más da el nombre?
Claro, para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien. Vale, si te da igual, ¿quieres ser tú el señor Rosa?
Reservoir Dogs és un veritable mecanisme de rellotgeria. Sap transmetre, més enllà d'una aparent superficialitat, un missatge dur. Els diàlegs, com hem sentit, contundents, la sang i la violència mostren la condició i contradiccions humanes d'un grapat de delinqüents que pràcticament no es coneixien i posen en evidència la desconfiança. Una desconfiança que acabarà sent una traïció.
Aquest grapat de delinqüents ha planejat un atracament, però les coses no han anat bé. De retorn al lloc on l'havien planejat aquest cop, pesa en el grup la sospita que algú ha informat a la policia sobre les intencions del grup. Amb aquesta premissa, el cos central de la pel·lícula té prou argument per presentar totes les seves cartes. Brought a bottle of coconut, he bought it for the time, his sister had another one, she paid it for the line.
Un dels grans encerts de la pel·lícula és la capacitat de narrar sense haver de mostrar tot el que el director vol que l'espectador entengui. És una de les constants que Tarantino ha mantingut al llarg de la seva carrera, però n'hi ha més, uns diàlegs llargs i treballats amb els que l'espectador entra de ple en la situació i juga a completar allò que a vegades només s'apunta.
També el muntatge final de Reservoir Dogs és un avançament de la manera de treballar del director i, evidentment, la participació de grans noms de la interpretació en totes les seves produccions. A Reservoir Dogs podem gaudir de Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi o Michael Madsen, entre molts d'altres. Un repartiment a l'alçada de molt pocs realitzadors debutants. També veiem el propi Tarantino, com ha fet en la majoria dels seus films.
When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right.
En els circuits independents va assolir prestigi en poc temps i molts eren els que veien a l'autor de Reservoir Dogs com un cineasta d'un futur prometedor. Als Estats Units va ser titllat de massa violent, encara avui ho creuen, i a Europa, el seu nom, anava acompanyat de cues d'espectadors a les portes dels cinemes.
Sigui com sigui, Reservoir Dogs sempre serà exemple d'un gran debut d'un director que ha sabut créixer en cadascuna de les seves noves estrenes. I el naixement també d'un tipus de cinema que, més enllà del gènere treballat, significa un estil de marca pròpia i intransferible. Fa 30 anys a la seva estrena i avui hem volgut recordar-ho.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Tres raons de pel·lícula.
A ver qué recibimiento me hacéis, atajo de deficientes mentales. Un aplauso para el entrenador del equipo de baloncesto que vuelve para emprender la ofensiva. Miraos la cara. Miraosla. El simpático batallón de chalaos.
Escoltàvem el diàleg d'una escena d'una pel·lícula. És la que hem triat avui per aquesta secció que intenta defensar tres arguments convincents perquè la torneu a veure o la descobriu per primer cop. Es tracta de Alguien voló sobre el nido del cuco de l'any 1975. Anem, doncs, per les tres raons.
La primera, perquè som molts els que creiem que és un dels millors papers del seu principal protagonista, Jack Nicholson. El seu treball va ser reconegut als Oscar, BAFTA i Globus d'Or, on en tots va guanyar la categoria de millor actor.
Segona raó, perquè representa i presentava en aquell moment un nou enfoc de la denúncia sobre les institucions mentals i la manera com han tractat els bojos al llarg de la història. Un cant, doncs, a la llibertat de tots els individus.
I la tercera raó per la direcció de la pel·lícula, càrrec de Milos Forman, que ja havia guanyat un Òscar per Amadeus i que amb aquest títol arrasava tots els grans premis internacionals amb més d'una trentena de guardons aconseguits.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Vinga, música de festival. Per parlar de festivals, tenim el palmarès del BAFTA, 75a edició. Es va celebrar el Royal Albert Hall de Londres i la gran guanyadora, en femení, va ser la directora Jane Campion, que amb El poder del perro, que en vam parlar, es van dur els premis a millor pel·lícula i a millor direcció.
No van haver-hi grans sorpreses, eh?
No.
La història, tot i que, si és veritat, els títols que optaven i que han guanyat, tots, o gairebé tots, valen molt i molt la pena.
Sí, i alguns d'ells els podem veure en plataforma,
a
també.
Més a més.
En la interpretació de Johanna Scanlan va guanyar com a millor actriu per Després de l'amor i Will Smith com a millor actor per El mètode Williams.
Atenció als Oscars,
sí,
perquè això li donarà punts, eh?
Sí, senyor. Dune, la pel·lícula de ciència-ficció de Denis Villeneuve, que era una de les favorites, recordem que tenia 11 nominacions, en va guanyar 5, tots tècnics, millor banda sonora, efectes especials, millor so, disseny de producció i millor fotografia. I hem d'afegir Belfast com a millor pel·lícula britànica.
Cantat, això estava cantat.
Aquesta, a més, s'ho mereix. Drive My Car com a millor pel·lícula estrangera. Encanto també estava cantat com a millor pel·lícula animada. I pel que fa als guions, Licorice Pizza com a guió original i Coda com a adaptat.
I d'uns premis anem a un festival, perquè avui mateix, 25a edició del Festival de Màlaga, tindrà lloc dels dies 18, és a dir, avui, fins al dia 27 de març, un número rodó per commemorar, si parlàvem d'un número rodó amb el BAFTA, que era 75a edició, doncs Màlaga és la 25a, i que per commemorar-ho han tingut dues iniciatives curioses i interessants. Per una banda, han sortejat a través de les xarxes entrades per la gala inaugural d'avui mateix, entre tots aquells joves nascuts entre el 29 de maig i el 6 de juny de 1998, que és les dates en què es va celebrar la primera edició d'aquest festival. I a més, des del 24 de gener i fins al 14 de març, en els cinemes El Venice de la ciutat de Màlaga, han projectat gratuïtament totes les pel·lícules guanyadores de la Biznaga d'Or al festival. Qui inaugura les projeccions? Ho hem dit, Código Emperador, que ja podem veure a les sales a partir d'avui mateix, és la que obre les projeccions del festival. També es presentarà la pel·lícula a Espanya, la pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, recent guanyadora de l'Os d'Or de Berlín. Tenim Canalles, de Daniel Guzmán, que torna al festival. Recordem que A Cambio de Nada, que era el seu debut, va guanyar millor pel·lícula, director i premi de la crítica. Hotel Linares presenta Les Niñas de Cristal, que és un drama psicològic i que ja es podrà veure a Netflix a partir del 8 d'abril. Juan Manuel Castillo estrenarà un thriller policíac, La maniobra de la tortuga, és la seva segona pel·lícula, després també recordeu d'aquell títol tan famós, Techo y comida. I Manol Uribe presentarà Llegaron de noche, i també hi ha lloc per òperes primes, com per exemple Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, o La cima, de Ivonne Cormenzana. Veurem com van les coses, anirem informant i sobretot parlarem dels que guanyen i que arribaran evidentment ràpidament a les sales.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, abans d'entrar en el concurs, us avançarem que la setmana que ve jugarem a les pel·lícules amb una història de misteri i bufarem les espelmes amb una actriu britànica que celebrarà 37 anys d'edat. Va, ara anem a regalar entrades.
Anem a regalar entrades. Parlàvem la setmana passada, amb motiu del Dia de la Dona i de la programació especial durant la setmana, preguntàvem senzillament, o complicadament, quina és la vostra actriu preferida de tots els temps i per què.
Hem de dir que vam tenir més de 60 respostes encertades entre Facebook i Twitter i a Instagram, perdó, i la veritat és que, clar, cadascú té les seves predileccions.
Hi ha un podi destacat o descarat?
Mira,
o no?
Podríem dir que Julia Roberts, Meryl Streep, són de les que apareixen
més vegades,
però és que, clar, després ja cadascú té les seves, no? Penélope Cruz també apareix diverses vegades, també tenim a Halle Berry, també tenim a Sandra Bullock, Angelina Jolie... Però sí que hem de dir que potser aquestes dues són les que més requesta, o com a mínim més dones i homes els hi agraden com a actrius. D'entre totes les persones que han participat, s'emporten les dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, la Nuri Linares, que ha participat a través d'Instagram i que ha dit Meryl Streep pel seu talent.
I anem per la pregunta de la setmana vinent. Hem començat el programa amb una recomanació a partir de la notícia d'aquesta vaga d'ensenyament. I el que preguntem és, si fóssiu mestres, si vosaltres fóssiu mestres, quina pel·lícula faríeu veure als vostres alumnes i per què?
Doncs apa, n'hi ha moltes, eh? I poden ser per qualsevol motiu, vosaltres mateixos. Podeu participar a través del Facebook i a través d'Instagram de Radio Lot.
Nosaltres sempre intentem posar-vos totes les pel·lícules i ho seguirem fent cada divendres aquí a Sessió Contínua.
Que passeu un bon cap de setmana. Come on, turn